Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per sortir de casa amb paraigües. Dimecres de temps inestable amb ruixats dispersos tant pel matí com per la tarda.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia, com esteu? El govern de la Generalitat estudia i té tota la pinta que suspendrà l'activitat de bars i restaurants durant 15 dies. Per tant, tancarà bars i restaurants durant 15 dies. Una acció contundent, una de les accions contundents que s'anunciaran avui mateix a la compareixença que faran la consellera de Salut, Alba Vergés, el vicepresident Pere Aragonès, des de la seu de Salut, a 2:15 del migdia. Per tant, els restaurants i els bars només podran servir per endur ni terrasses ni interiors durant 15 dies. Acció contundent que el govern vol aplicar durant 2 setmanes perquè no calgui aplicar més tard. Vol aplicar-ho just quan comença a créixer la corba de casos del coronavirus. Una mesura que farà patir a molta gent, una mesura que provocarà moltes pèrdues econòmiques, una mesura que va en contra de la nostra forma de vida completament, una mesura que molestarà moltíssima gent, que farà que no ens puguem trobar amb amics, no ens podem trobar amb familiar tant com ens agradaria. Veurem què més es proposa, perquè també es parla de potenciar el teletreball i també es parla de fer les classes universitàries des de casa. Veurem això en què es concreta. El fet de les classes universitàries sí que s'aplicarà a partir de demà. Però, en tot cas, això dels bars i els restaurants és una mesura que serà molt perjudicial econòmicament i anímicament, però que és necessària ara mateix. Ni bars ni restaurants, ni tampoc els cinemes, ni tampoc els teatres han fet res malament per generar brots. Si més no, des del plano teòric, que tots hem vist terrasses on no netejaven les taules després de servir, cambrers que portaven la mascareta per sota del nas. Tots hem fet una ullada a alguna cuina i hem vist, ostres, mira, els cuiners no porten mascareta, quina il·lusió. Les coses fan malament a molts llocs, però aquest no seria motiu per tancar tots els restaurants, sinó que hauria d'haver un patrulla dels Mossos, inspeccions que poguessin controlar que els locals feien bé la seva feina. Això no hi ha estat, això evidentment no hi ha estat, però el problema no ve d'aquí. El problema ve de reunir-nos, el problema ve de trobar-nos amb amics i familiars. És el problema en aquests moments, és el que genera els brots de coronavirus i és el que hem d'evitar, de totes. I és el que evitarà el govern, també aturant totes les competicions esportives no professionals. No perquè les competicions generin un brot, sinó perquè els pares, com que els han tancat els estadis i no poden entrar-hi, es queden fora, ben ajuntadets, per mirar per l'únic espai on es pot mirar dins com juga el seu fill. Això passa, i això no hauria de passar, i això hauríem de ser tots conscients, perquè aquí el que ha fallat és que hem perdut la por a la malaltia. Hi ha gent que no la tenia des d'un principi, però hi ha molta gent que l'ha perdut, i això és un greu problema per tots, un greu problema per la salut de tots. Fem-nos-ho mirar. Les 8 i 4, gairebé 4 minuts, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui al Supermatí parlarem amb en Ramon Valls. Qui és en Ramon Valls? Doncs és el metge de l'Hospital de Palamós que s'ha reinfectat de coronavirus. És un dels pocs casos que s'han detectat de reinfeccions a Catalunya. Va arribar a estar molt greu. Parlarem amb ell, ara ja es troba bé, ahir el veiem parlar per televisió al Planta Baixa de TV3 i avui serà al Supermatí. I també acabarem el programa trucant a la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí perquè ens recomani lectures per aquests dies que ens costaran, les necessitarem. Parlarem amb ell al final del programa i acabarem l'últim minut parlant amb l'Àlex Mata, que és qui s'encarrega cada dia de posar-vos la millor música del món cada matí, doncs ens explicarà aviam què és el que té previst per la jornada d'avui, avui que és dimecres. És dimecres o és dimarts avui? És dimecres ja. Dimecres 14 d'octubre del 2020. Comencem el repàs de l'actualitat local d'aquest dimecres explicant-vos que l'Audiència de Girona ha condemnat el monitor del casal d'estiu que va concertar una trobada sexual amb un adolescent de 12 anys en una cala de Sant Antoni de Calonge. Us explicàvem el cas fa uns dies. El tribunal l'ha absolt d'abusos, no el condemna per abusos, que és el que demanava. La fiscalia demanava diversos anys de presó per un delicte d'abusos. Però, finalment, el tribunal conclou que no ha quedat provat que aquest home, l'acusat, tingués relacions físiques amb ella. Però sí que creu que l'home va intentar concertar aquesta trobada sexual, tot i que no està demostrat que finalment hi hagués aquestes relacions físiques. Per tant, per això el condemnen a una multa de 2.160 euros i li prohibeix treballar amb menors durant 2 anys. L'audiència finalment considera que la víctima, la presumpta víctima, va tenir una important quantitat de contradiccions en la seva declaració i això és el que fa que no estigui demostrat que va haver una relació finalment, una relació carnal. Aquest és un dels titulars del dia. La resta el repassem amb la Sandrín Bosnet. Sandrín, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
I Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Més d'una hectàrea d'oliveres cremades al Torrella de Montgrí.
Sí, dilluns passat al migdia es va declarar un incendi que va cremar més d'una hectàrea d'oliveres a Torrella de Montgrí, concretament a la zona dels Olivets. El foc va ser totalment controlat a 1:15.
Palamós vol beneficiar-se de la llei de regulació de preus del lloguer.
Exacte, tot i que Palamós no hauria de poder fer-ho perquè el municipi té menys de 20.000 habitants, des de l'Ajuntament esperen trobar una alternativa.
I després que el juliol el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ordenés tancar l'abocador de Solius en el termini d'un mes, això encara no s'ha executat.
Ara, el Consorci per al Condicionament i la Gestió del Complex del Tractament de Residus de Solius, juntament amb l'Agència Catalana de Residus, han demanat uns aclariments sobre aquesta sentència que obliga a tancar la planta de Solius.
Atenció a això, eh? Bildu pregunta al govern espanyol si Albert Solà, tots el coneixeu, el monarca de la Bisbal, és l'hereu legítim.
Sí, el diputat de Bildu, Jon Iñárritu, va publicar ahir al matí al seu compte de Twitter que havien preguntat al govern si el cap d'estat legítim és Albert Solà o Felip VI. Ho van preguntar després que es fessin públics el desembre de 2019 els resultats de la prova d'ADN encarregada pel CNI. Aquesta conformaria una coincidència genètica del 99,9% entre Albert Solà i el monarca emèrit.
I seguim a la Bisbal perquè el municipi retreu homenatge a Josep Plaja, el bisbalenc que va anar a Amèrica i va exercir de secretari del cantant i actor Carlos Gardel.
Sí, el bisbalenc, també conegut com Joe, va sobreviure a l'accident d'avió en el que va morir Carlos Gardel. Ara, coincidint amb el 120è aniversari del seu naixement, s'han organitzat diversos actes per homenatjar-lo entre els dies 23, 24 i 25 d'octubre.
I aquest dissabte, teòricament, i si les restriccions no ho impedeixen, està programada la sega tradicional de l'arròs de Pals.
Sí, dins la campanya de tardor a Pals amb gust d'arròs es faran diverses activitats, no només la sega, sinó també visites guiades i a més els establiments oferiran menús especials i allotjament. Ahir vam parlar amb la Rosa Pedret de Turisme de Pals al Supermatí i ens va explicar com la sega d'arròs, a més de ser una tradició, ara també serà un homenatge.
I Palafrugell serà subseu del Festival Internacional Begur Costa Brava l'any que ve. Jordi Gafas, bon dia.
Bon dia.
Aquest no era en Jordi Gafas, sinó que el sentirem ara de seguida i ara sí, ja veuràs. Jordi Gafas, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom. Efectivament, durant el tancament del festival d'enguany s'ha anunciat la intenció de fer de Palafrugell la segona seu del festival l'any que ve. Ho expliquem en detall més endavant.
Perfecte, fins ara. Coneguem la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, ara sí, bon dia.
Bon dia.
Avui sembla que toca sortir de casa amb paraigües. Quin és el pronòstic per aquest dimecres i pel que queda de setmana?
Dimecres de temps inestable, cel pràcticament cobert tota la jornada i amb pluja que es presentarà al Baix Empordà en forma de ruixats dispersos d'intensitat entre feble i moderada. No estem parlant de que estigui tot el dia plovent, ni molt menys, però sí que el risc de pluja serà present tot el dia, essent les franges horàries del matí i posteriorment a la tarda vespre les més probables de precipitació. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya manté un avís de perill per intensitat de pluja, ja que localment les precipitacions poden deixar algun xàfec tempestuós. La temperatura quedarà baixa avui, amb una màxima al voltant dels 17 graus i una mínima que la propera matinada, a mesura que la nuvolositat vagi disminuint, baixarà fins als 6-7 graus de mínima. Demà encara amb restes d'inestabilitat, alguns intervals de núvols, però moltes més clarianes, i una temperatura, això sí, que seguirà inferior als 20 graus de màxima. Durant la resta de setmana, progressivament anirà pujant la temperatura amb més predomini del sol.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Passant 10 minuts de les 8, és el moment de posar una mica de reflexió a la situació que estem vivint, i ho fem amb el comentari que ens envia la Carme Fenoll.
D'entre les coses positives que a nivell cultural han passat en els darrers temps a l'Empordanet, hi ha la programació del Festival Temporada Alta sumant-hi les propostes descentralitzades. Així, la gent de Palafrugell, Torroella de Montgrí o Sant Feliu de Guíxols tenim un tastet del millor festival de teatre de Catalunya i de part de l'estranger. Es trobava molt a faltar la possibilitat de tenir teatre de primera al teu espai quilòmetre zero. Gràcies a l'ajuda del senyor Antoni Vilacases, el mecenes cultural al que no estarem mai prou agraïts, i a la complicitat de les institucions, que bonic quan això passa, podem fer valdre això de la cultura és segura i demostrar que consumir cultura és tan important com cuidar la dieta alimentària. I que si ens volem una societat millor després d'aquest tràngol tan bèstia que estem vivint, no podem renunciar a pensar-nos i repensar-nos també des del teatre. Benvinguda temporada alta, a Salt i també a l'Empordanet. Molta merda a tots els actors i actrius. Bon dia.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I quedeu-vos amb el nom de la cantant que sonarà a continuació. És Tate McRae, una jove promesa de la música que la setmana rere setmana va fent pujar el seu impacte amb You Broke Me First a les llistes de tota Europa. Ens arriba des del Canadà i té 17 anys. When shit don't go your way, you needed me to fix it. And like me, I did. But I've been out of every reason. Now suddenly you're asking for it back. Could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that we had. But I don't really care how bad it hurts when you broke me first. Heard that you moved on quicker than I could have ever, you know that hurt. Swear for a while I was there, my phone just to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say. I know you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. And like me, I did. But I've been out of every reason. Now suddenly you're asking for. Ojo, que amb aquesta de la Tate McRae em sembla que ens donarà un atac de divertiment a tots plegats, eh?
Supermatí, a Ràdio Capital.
Restaurant Garbí, cuina internacional i d'autor a l'Estartit. També som especialistes en cuina casolana, la de tota la vida, amb les receptes de l'àvia i de la nostra brasa. Restaurant Garbí, menú diari de dilluns a divendres per només 13,90 €. Obert cada dia i tot l'any. Restaurant Garbí, al passeig marítim 46 de l'Estartit, davant la nova entrada a l'aparcament del Club Nàutic. Telèfon 972-09-5072. 972-09-5072.
Som l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Som Oxigen. Tens un negoci i necessites ajuda? Associa't a Oxigen i deixa-ho a les nostres mans. Us volem acompanyar sempre, en els bons moments i també en els més complicats, com el que estem vivint. Sempre al vostre costat. Truquen sense compromís al 693-94-96-02. Oxigen, Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Treballem per gent com tu.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Passa un minut d'un quart de nou del matí, com esteu? De seguida parlem amb en Ramon Valls, metge de l'Hospital de Palamós, i un dels pocs casos detectats a Catalunya de reinfecció de coronavirus. Però abans us hem d'explicar què és el que passarà avui. I és que el govern proposarà avui tancar bars i restaurants durant 15 dies per contenir l'auge de contagis de Covid-19, segons avançava ahir el periòdico i ho han confirmat diversos mitjans. L'executiu posarà la mesura sobre la taula amb l'objectiu que l'aprovi el Procicat, tot i que fonts del govern han explicat que encara no està del tot tancada, a l'espera d'una reunió amb el sector que també s'ha de celebrar avui mateix. En aquest sentit, fonts del gremi de restauració asseguren desconèixer la proposta, una mesura que se suma a la que ja ha transcendit avui d'ajornar les competicions esportives durant 15 dies o la que s'ha acordat amb els claustres universitaris d'impartir classes telemàtiques fins a finals d'octubre en les universitats. Més detalls sobre aquest tancament de bars i restaurants. La mesura que s'estaria ultimant prohibiria el consum tant a l'interior dels locals com a les terrasses, però sí que permetria, en canvi, portar el menjar per emportar. La mesura que proposarà avui l'executiu català del Procicat arriba després de diversos anuncis de mesures extraordinàries per intentar frenar tot aquest avenç de contagis de Covid. Una mesura contundent just quan comencen a créixer els casos. És el que vol aplicar ara el govern. Mesures contundents, però que durin poc. Veurem si se'n surten. I el que us deia, a aquesta hora del matí parlem amb en Ramon Valls, que és metge de l'Hospital de Palamós. Senyor Valls, bon dia.
Molt bon dia.
Abans de començar, li vull preguntar com es troba.
Bueno, recuperant-me de l'ensurt, en principi cada dia millor, encara que... encara falta, perquè muscularment, sobretot, he quedat bastant fluix i mica en mica ara vaig recuperant. Des del punt de vista respiratori, molt millor, i bueno, durant temps al temps i millorant cada dia.
Vostè és metge de Palamós. La primera onada va donar positiu en una prova PCR i després, en aquesta segona onada, ha tornat a patir la malaltia, però, en aquest cas, de forma molt més greu. Quins van ser els símptomes la primera vegada? Què li va passar?
Bueno, la primera vegada era just quan va decretar-se l'estat d'alarma, que iniciava el confinament, doncs això, un estat de febrícula que va durar poc, va durar 2 dies, ben tolerat, un cansament, una miqueta de dolors musculars, va ser també una infecció bucofaríngia, però símptomes molt suportables que no van requerir quasi bé ni baixa mèdica. O sigui, vaig estar confinat a casa com tothom i fent treball telemàtic i, bueno, la cosa va passar així. Sí que va haver-hi un post virus, diguéssim, que estàs més fluix, però tot molt ben tolerat. I bueno, llavors ja vaig ser PCR negatiu, vaig fer un test de detecció d'immunoglobulines, que és el que realment et dona si has adquirit defenses o no, vaig veure que negatiu, o sigui que no, semblava que no havia adquirit defenses, però com que hi ha una segona via, que és del linfocit T, que és una via, diguéssim, celular, doncs aquesta jo pensava, mira, poder per aquesta via has agafat defenses, no? I bueno, vaig recuperar, vaig seguir treballant presencialment, tot igual, fins que al cap de 5 mesos, a primers de setembre, vaig tornar a tenir aquest segon episodi molt més greu, perquè aquest cop sí que me va afectar la via respiratòria, i inicialment vaig estar ingressat a l'Hospital de Palamós, superben tractat, amb tot el protocol de tractament. De fet, tot el vaig fent aquí a Palamós, el tractament que es fa ara. Uh-huh. Però va haver un moment en què vaig començar a desaturar, o sigui, a no oxigenar bé, a tenir això, dísnia, sensació d'ofec, i vaig fer un deterioro de la funció respiratòria que va requerir un trasllat urgent a Can Ruti.
Quan va ser això?
Això va ser a primers de... bàsicament devia ser el 8, em sembla que era el 8 de setembre.
Principis
i al cap d'una setmana de començar els símptomes.
I,
no?
Quins van ser els primers símptomes?
Mira, això és el que jo, com a metge, sempre que em pregunteu ho vull comentar, que és que la malaltia aquesta és molt insidiosa, o sigui, no tens d'entrada una sensació de gravetat, de dir, ostres, que malament que em trobo, quina febrada que tinc, que uns símptomes que t'obliguin a anar o al metge o a l'hospital, no? O sigui, els símptomes eren, això, un malestar general, febrícula de 37 i poc, sí que des del primer dia vaig començar a no notar gaire el gust i perdre l'olfacte, però o sigui, això són símptomes que eren ben suportats, no? Em vaig fer la PCR perquè tenia el dubte i va sortir positiva, però el que sí requereix un acudir ràpidament a urgència hospitalària és quan apareix aquest quadre de dísnia, de falta d'aire, de quan t'afecta la part respiratòria, constitueix una urgència hospitalària, s'ha d'anar molt al transum aquest. I això sol ser ràpid, o sigui, no és una cosa molt lenta que va vinguent, no? Sinó que quan apareix amb una certa rapidesa i intensitat, no? I aquí aquests moments són molt crucials i molt importants que siguin valorats per un metge.
Clar, la situació va anar empitjorant fins al punt que a l'Hospital de Palamós no hi havia prou mitjans, no?, per atendre'l.
Bueno, perquè, mira, no vaig arribar a estar intubat, però vaig estar a un punt de zero, no? L'únic que en aquests grans hospitals, doncs, hi ha més mitjans, diguéssim, de... O sigui, l'oxigen que a mi em podien subministrar a l'Hospital de Palamós ja no tenia la intensitat que jo requeria en aquell moment, no? I llavors sí que vaig tenir la sort de que amb una cosa que es diuen ulleres nasals, perdoneu, una cosa que era l'alarma que tenia per vosaltres. Llavors, unes ulleres d'alt flux, que és artilugis que s'injecten en el nas, que t'injecta un alt flux d'oxigen, humidificat i a temperatura de 36 graus, és bastant agressiu per el que tu notes, i això em va evitar segurament tindre que ser intubat. Llavors vaig estar monitoritzat amb una unitat de semicrítics i controlat, doncs, per... I a part d'això, també hi havia l'interès, doncs, de que, com que allà a Can Ruti hi ha una unitat de recerca bastant poderosa, doncs el meu cas va ser estudiat per molts de recercadors d'allà i van poder objectivar la tipus, o sigui, han fet tota la seqüència del virus que m'ha afectat en a mi. S'ha vist que és una cepa diferent de la que podia haver-hi en el mes de març, i això és el que ha marcat la diferència, no?
Que això és el que li volia preguntar. Això és el que li volia preguntar, perquè quan es parla de reinfecció, clar, s'agafa tot amb pinces, perquè també pot ser que sigui el primer PCR fos un fals positiu, o que fos el mateix virus que es manté, però clar, i sentia una entrevista d'un epidemiòleg, un infectòleg, ara no recordo, fa uns dies, que ens deia... si s'ha de comprovar que el virus, el primer virus és diferent del segon. Això, aquesta comprovació en el seu cas s'ha fet.
Bueno, en el primer cas, en aquell moment no es va poder fer la seqüència de tot el virus, això sí que ha estat impossible de retrobar, però sí que la simptomatologia clínica que jo vaig tenir era totalment compatible, encara que en menys grau. Així és com, per exemple, per dir un exemple, a casa meva, la meva senyora doncs, també ho ha patit, ha sigut PCR positiu i després PCR negativa, ha desenvolupat immunoglobulines G, que són les que et donen protecció, i la seva simptomatologia clínica ha sigut pràcticament nul·la, no, però molt escassa, no? Ha fet una mica de febre un o dos dies i res més. Doncs, mira, aquesta gent que té aquesta sort de passar-ho fluix i a sobre adquirir defenses, això seria ideal per a tothom, no? És quasi com una vacuna. Però el que no sabem és quan dura aquesta immunitat que tu adquireixes a l'estar en contacte amb el virus. Si dura 6 mesos, si dura 1 any, si dura X, no? I bueno, aquesta... Per això jo insisteixo en que, havent estat un reinfectat, doncs ningú ha de baixar la guàrdia, encara que ho hagi patit, perquè pot haver-hi l'opció d'una reincidència, no?
I vostè sap per què vostè no va agafar immunitat en el primer, moment?
No ho sabem. No
se sap,
Va haver-hi, això que us explico ara és una cosa una mica més tècnica, hi havia el dubte, que realment me preocupava molt, que a vegades hi ha gent que la seva immunitat actua com a facilitadora per al virus, o sigui, li facilita el pas i li fa fer més mal del que habitualment té que fer, no? I havia el dubte que això fos el meu cas, perquè si jo en un segon episodi no desenvolupava anticossos o defenses, doncs podia ser que fos aquest cas. Però, per sort, en mi, el segon cas, he desenvolupat anticossos, he desenvolupat immunoglobulines G i he resolt bastant bé, encara que estic en fase de recuperació, sobretot muscularment i respiratòriament també.
I aquesta segona vegada sap com es va poder infectar?
No. Jo en el treball en un mitjà hospitalari on hi ha incidència de Covid, malgrat tot, nosaltres seguim amb les mesures de protecció, de rentat de mans, mascaretes, distància, i sí que és veritat que jo volto doncs, per hospital de dia, per consultes, per urgències, i no tinc la noció de dir, mira, sí, vaig estar en contacte amb aquell pacient que va ser positiu i ja sé més o menys on va ser. No tinc ni idea, ni en el primer ni en el segon episodi.
Clar, ara vostè està de baixa, té idea de quan podrà tornar a treballar?
Doncs, de moment no, jo tinc ganes, tinc intenció de començar el mes que ve, sempre i quan doncs, em trobi amb prou forces, perquè quan comenci el ritme serà fort i el que no vull és començar a tindre que parar. O sigui que me proposo com a data el mes que ve, mitjans o finals de novembre.
Com està l'Hospital de Palamós? Què li diuen ara mateix els seus companys?
Que em recuperi bé, que no faci el valent, que vagi marcant. Evidentment, jo vaig estar llitat 20 dies amb un llit monitoritzat, doncs muscularment quedes fos, queda sense musculatura, i això passa factura una miqueta de cara a recuperar-te, no? Però els meus companys, que estic superben atès i superben controlat, doncs va dir, bueno, això, que me van fer uns controls pertinents, també tinc un seguiment a Can Ruti, per més que res per la recerca del meu cas, està a punt de publicar-se en una revista científica, doncs, el meu cas, i estem així. Recuperant mica en mica, la sensació és molt bona perquè jo veig que cada dia estic millor, però falta.
En tot cas, serà un cas que haurà servit a la ciència per poder saber més sobre la realitat del virus, no?
I tant, sí, no, això és seguríssim, perquè el desenvolupar anticossos, ara hi ha una nova teràpia que és el Regenon, que és això que li han fet a Donald Trump, que és aquesta, s'ha pogut sintetitzar aquests anticossos que el cos desenvolupa contra el virus, i aquests anticossos se sintetitzen, ja no cal que sigui de plasma d'un pacient, i això s'injecta en una fase d'un pacient que està greu, evidentment, i això serveix per neutralitzar el virus.
Això és el que li van fer.
Almenys teòricament encara no està, no s'ha confirmat, no té una evidència i ha estat més com a una teràpia ja clara i manifesta, però sí que això se'n diu ús compassiu, quan encara no té una evidència, en determinats pacients es pot utilitzar.
I això és el que li van fer a vostè?
No, 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 no. Amb mi han pogut sintetitzar aquests anticossos. O sigui, jo he desenvolupat uns anticossos contra aquesta cepa, i aquesta cepa, que és una cepa que es diu anglesa o escocesa, no sé ben bé quin... Esclar, també aquí pots tenir mostres d'aquests anticossos per poder-los sintetitzar a nivell d'aquests laboratoris potents com Grifols i això.
Això no s'havia pogut sintetitzar abans.
Bueno, amb altres pacients s'havia adquirit i es havia pogut fer, inclús es havia fet amb el propi plasma, no? Però ara ja se sap sintetitzar. Però encara no forma part de la teràpia, diguéssim, habitual, no? Així és com fan servir el remdesivir, que és un antivíric, el tofacitinib, que és un és contra la inflamació, contra les IL-6, que es diuen que són unes interleuquines que generem, que genera la inflamació del virus. Això sí que forma part de la teràpia habitual, més la dexametasona, més la heparina per evitar els coalls que es formen, i evidentment l'oxigenoteràpia, que és crucial, no? Que és molt important.
És el que li han donat a Donald Trump, allò per fer-se el valent, diguem.
Exactament, exactament.
I què porta aquest estudi? Els doctors Clotet i Mitjà?
És l'equip de Bonaventura Clotet, que en principi és el que dirigeix la recerca des de fa ja... Tenen un bagatge enorme de llarga trajectòria, i ara en el cas de Covid són dos hospitals que tenen més casuística, que al final la casuística és el que t'ensenya i el que te fa orientar les teràpies i tota la recerca que puguis fer, no? Després també, bueno, és això. La diferència que puc dir és que així és com el mes de març, que és quan ho teníem a sobre per primer cop, anàvem mèdicament parlant, doncs, una mica perduts amb les diferents opcions terapèutiques, ara sí que queda molt més clar la forma d'actuar, i si ho agafes a temps és molt efectiu. Per això la gent que li té molta por al coronavirus, doncs que se deixi portar pel seu capçalera primer, i si llavors convé una atenció especialitzada. Jo estic encantat amb el tracte que he rebut a l'Hospital de Palamós, al Servei de Medicina Interna, les pneumòlogues, urgències. I l'altra cosa que també he dit, però suposo que ara no en surten tants, és el tema dels negacionistes, no? Qui negui això és que no té ni idea del que està dient. Vull dir que si algú dubta que això no existeix, per favor que no ho digui en veu alta, s'ho quedi per ell, perquè això existeix i és així.
I vostè creu que tindrem abans tractaments efectius que vacunes?
Bueno, en aquí el que l'OMS també està dient és que això a veure, ha vingut per quedar-se. No és una cosa que diguis com va semblar al principi, mira, com una grip, aquest any passarà i l'any que ve ja no hi és, no? Sinó que crec que això persistirà durant temps entre nosaltres, i que una de les coses que l'OMS està seguint és l'índex d'infectació mundial, que en aquest cas ara està sobre un 10%. Però, per exemple, és una curiositat, a nivell de la gent sense sostre, ja hi ha un 50% de gent que ho ha patit. Evidentment, quan tu el pateixes en condicions normals, adquireixes defenses, és com si t'haguessis vacunat. I possiblement, és el que diem, amb la gent jove, doncs el pateixen lleument, amb uns símptomes que toleren i que d'això. L'únic problema és que la gent jove actua de vehicle per contagiar-ho a la gent més gran, que aquesta gent sí que té un risc elevadíssim de mortalitat, de multiplicar per 200, per exemple, comparat amb una persona jove, i aquí està el que no pot passar, doncs que la gent jove actuï de vehicle per contagiar a l'ambient familiar o l'ambient laboral o l'ambient d'amics o el que sigui, no? Clar, aquest és el risc, no?
Que hem perdut la por, no? En un sentit, en cert sentit...
Exactament, i deixem la guàrdia quan estem en ambients que ens resultin familiars, entre amics, entre la pròpia família, I llavors això és el que ahir també deia la doctora Tura en el programa de TV3 al dematí, que jo, nosaltres, per amics que siguem, no sabem a la teva laringe si el tens aquest virus o no el tens, no? I estàs allà parlant, estàs fent un àpat en un restaurant, tens la mascareta, estàs parlant a menys d'un metre, i només que n'hi hagi un que ho tingui, és un aerosol que es contagia amb una facilitat. És el que té aquest virus, que és altament contagiós, no? Que infecta moltíssim.
En aquesta línia sembla que aniran les restriccions que avui anunciarà el govern, restriccions contundents, perquè ho seran, però aviam si pot ser que durin un curt període de temps. Hem parlat amb en Ramon Valls, que és metge de l'Hospital de Palamós, un dels pocs casos detectats a Catalunya de reinfecció del coronavirus. Gràcies per passar avui pel Supermatí, que tingui bon dia i que ben aviat pugui tornar a la seva feina.
Moltíssimes gràcies. Bon dia a tothom.
Bon dia, que vagi molt bé.
Adéu.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Jordi, saps que ja tinc el títol de patró i puc portar moto d'aigua i embarcacions de fins a 8 metres?
Ah, sí?
L'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell ho fa tot de manera intensiva. Aprofita l'oferta i apunta't al curs que fan el 24 i el 25 d'octubre. Ah, i també fan intensius del PER. O et pots treure la llicència de navegació durant aquest mes i en un sol dia per 200 euros.
Entra a escolanauticabaixempordà.com o truca al 650 51 20 70 650 51 20 70 o envia-hi un WhatsApp. A més, pels alumnes, tenen un servei de barques compartides per si vols navegar tot l'any amb una tarifa plana des de 39 euros al mes. Són una passada. Escola Nàutica Baix Empordà, a Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio.
8 i 37 minuts. Seguim al Supermatí de Ràdio Capital. Explicant-vos un incendi que va tenir lloc aquesta setmana. Més d'una hectàrea d'oliveres cremada a Torroella de Montgrí.
Sí, dilluns passat al migdia es va declarar un incendi que va cremar més d'una hectàrea d'oliveres a Torroella de Montgrí, concretament a la zona dels Olivets. Els bombers en va rebre l'avís passades les 12 i van acudir al lloc amb 11 dotacions i un helicòpter. Per controlar el foc van fer servir aigua, eines manuals i el grup d'actuació forestal va fer una cremada controlada per evitar que s'escampés el foc cap a unes feixes properes. El foc va ser totalment controlat a un quart de dues.
Doncs aquesta és la informació sobre l'incendi que va cremar oliveres a Palamós, a Torroella de Montgrí. Ara us hem d'explicar que Palamós vol beneficiar-se de la llei de regulació dels preus del lloguer.
Sí, la llei de limitació dels preus de lloguer està destinada d'una banda als habitatges de residència permanent i d'una altra als municipis de més de 20.000 habitants, ja que aquest no és el cas de Palamós, el municipi no hauria de poder beneficiar-se d'aquesta llei. Malgrat tot, la regidora d'habitatge, Maria Puig, creu que hi ha una alternativa mitjançant un estudi dels preus dels pisos. Així ho va explicar a Ràdio Palamós.
Però hi ha un altre camí, que és poder-s'hi adherir, no?, mitjançant l'estudi dels preus dels pisos, unes certificacions determinades. Hem iniciat aquest camí a veure si fos possible que Palamós doncs, també es pogués adherir per un període de temps a aquesta llei que ens permetria limitar els topalls en l'habitatge de lloguer, cosa que pensem que seria superbeneficiosa. De fet, la taula convidava en el moment que debatíem això, encara el Parlament estava pendent la seva tramitació i va d'un debat sobre això.
Dues notícies de l'àmbit judicial. La primera sobre un cas que ja us vam explicar fa unes setmanes, un presumpte abús sexual d'un monitor que va una nena de 12 anys a Sant Antoni de Calonge. Doncs bé, finalment, l'Audiència de Girona ha condemnat el monitor del casal d'estiu que va concertar una trobada sexual amb un adolescent de 12 anys en aquesta cala de Sant Antoni de Calonge. L'absol per un delicte d'abusos, perquè conclou que no ha quedat provat que hi mantingués relacions, sobretot per la important quantitat de contradiccions. La sentència en recull fins a 10 contradiccions de la menor. L'Audiència, però, no té cap dubte que el monitor va ser qui va portar l'iniciativa a l'hora de quedar amb ella, perquè, tot i que al final digués que es va fer enrere, la seva intenció era tenir-hi sexe, i per això li posa una multa de 2.160 euros i li prohibeix treballar amb menors durant 2 anys. El cas que ara l'Audiència ha sentenciat va passar l'agost del 2017, aleshores el processat tenia 20 anys i treballava de monitor d'un casal d'estiu a Palamós. La fiscalia i l'acusació particular sostenien que, aprofitant que la menor estava enamorada d'ell, el processat va quedar amb ella per tenir relacions i la va convèncer perquè li fes una fel·lació. Al judici, el menor va admetre haver tingut una cita amb l'adolescent, va explicar que la nit de l'11 d'agost havien quedat al passeig de Sant Antoni de Calonge i des d'aquí havien agafat el camí de ronda i que ell es va banyar en una de les cales. El processat, això sí, va negar haver tingut sexe amb la menor, també va sostenir que en tot moment va ser ella qui va proposar-li quedar per tenir relacions i que ell mai va saber la seva edat exacta. L'adolescent en el moment dels fets tenia 12 anys. Va declarar a porta tancada. Al final de la vista, el fiscal va demanar que es condemnés el monitor per un delicte d'abusos sexuals. Sol·licitava 11 anys de presó, una petició que l'acusació particular va elevar fins als 12. A més, reclamava que un cop complerta la pena, el monitor es passés en 10 anys en llibertat vigilada i se li prohibís treballar amb menors. Què diu la sentència? Doncs la sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Idelfons Carol, absol el monitor del delicte d'abusos sexuals. El tribunal conclou que no ha quedat provat que l'acusat i la menor mantinguessin relacions. Per l'Audiència, el relat de l'adolescent no és creïble i allò que fa decantar la balança a favor del monitor és la important quantitat de contradiccions en què la menor ha incorregut a l'hora d'explicar els suposats abusos. Al llarg de la instrucció, l'adolescent va declarar 4 vegades, 5 comptant el judici, i segons recull la sentència, el tribunal arriba a apreciar fins a 10 contradiccions entre unes declaracions i altres. El tribunal diu: els fets denunciats no només són relativament recents, sinó també breus i d'escassa complexitat. Per això és estrany que entre un relat i un altre apareguin dissonàncies tan manifestes. Per tant, tot i absoldre'l del delicte d'abusos sexuals, el tribunal sí que l'acaba condemnant, en concret per un delicte de concertació de trobada amb caràcter sexual amb una menor, mitjançant les tecnologies de la comunicació. En contra d'allò que va dir el judici, la sentència sosté que va ser l'acusat qui va portar la iniciativa a l'hora de concertar la cita i que la seva intenció inicial era tenir sexe amb l'adolescent. Per concloure-ho, el tribunal es basa en els missatges d'Instagram que el monitor va enviar-se amb la menor, uns missatges que, segons la sentència, són d'una claredat meridiana, diu la sentència, pel que fa a la intenció lúbrica. Intenció lúbrica, diu la sentència. Entre altres, pel que el monitor va dir-li a la menor que si ella no podia aconseguir preservatius, ell mateix els compraria en un supermercat si fos necessari. I com us deia, alguna altra notícia a nivell judicial, perquè després que el juliol el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ordenés tancar l'abocador de Solius en termini d'un mes, això encara no s'ha executat. Ara el Consorci per al Condicionament i la Gestió del Complex del Tractament de Residus de Solius, juntament amb l'Agència Catalana de Residus, han demanat uns aclariments sobre aquesta sentència que obliga a tancar la planta de Solius tal com informava el Diari de Girona.
Ho han demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va emetre la sentència, i ho volen saber abans d'executar-la, ja que, segons han dit, encara no és ferma. Tot i així, segons informa el mateix diari, des de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ja fa temps que es treballa per estudiar les alternatives per poder gestionar aquests residus que ara gestiona aquest equipament. Així doncs, els ajuntaments de Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castellpetge d'Aro, Calonge i Sant Antoni estan trobant maneres de garantir aquesta gestió des d'un punt de vista econòmicament, socialment i sosteniblement favorable si finalment s'acaba d'executar la sentència.
I atenció, així, això que ahir escoltàvem a Catalunya Ràdio. Déu-n'hi-do, 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 perquè... Aviam, Bildu, el grup de Bildu, el grup independentista basc, ha demanat al Congrés qui és l'hereu legítim a la corona espanyola. Si Felip VI o Albert Solà, el monarca de la Bisbal, Anna Salvador. Com va això?
Sí, ho van fer públic ahir al matí. Això prové del desembre de 2019, quan van sortir a la llum els resultats d'una prova d'ADN feta el 2007, que demostraria que Albert Solà i el rei emèrit tenen una coincidència del 99,9%. És per això que el diputat Jon Iñárritu va preguntar al govern si el cap d'estat no hauria de ser, per tant, Albert I i no Felip VI.
Estamos preguntando por un hecho que es noticia, en el cual de ser ciertos estos hechos, pues supondrían que estos señores y señoras que gritan viva el rey, no sabemos si se está refiriendo a Juan Carlos I, a Felipe VI o a Albert I.
El diputat de Bildu, Jon Iñárritu, va publicar ahir el seu compte de Twitter així. Preguntamos al gobierno si de confirmarse estos datos y teniendo en cuenta que es el primogénito, el jefe del Estado legítimo sería Albert I y no Felipe VI. Parece que la mesa del Congreso quiere vetar la pregunta. Veremos la excusa.
Efectivament, Jon Iñárritu ja creu que el Congrés passarà d'aquesta pregunta, no?
Sí, el diputat de Bildu va explicar el programa Estat de Gràcia de Catalunya Ràdio. Va afirmar que un membre de la mesa del Congrés, d'Unides Podem, li havia avançat que els lletrats han fet un informe contrari a acceptar la pregunta. De totes maneres, Jon Iñárritu va explicar que l'objectiu de preguntar sobre la monarquia i casos com aquest és posar en evidència el sistema monàrquic.
Según el sistema monárquico, pues vemos cómo este anacronismo pues queda en evidencia. Yo creo que el fin de estas preguntas, sean vetadas o no, pues es poner un poco en evidencia el sinsentido, ¿no?, de este sistema.
Doncs bé, així és com estan les coses, eh? Un grup polític espanyol, en aquest cas basc, de fet, no els hi diguem espanyols perquè s'enfadaran, doncs demanant al Congrés si el monarca de la Bisbal és l'hereu legítim a la corona d'Espanya. Ja ho hem vist tot, ho hem vist tot. En tot cas, el cas d'aquesta informació que traia Catalunya Ràdio, doncs ha desenvolupat un gran fenomen viral a les xarxes socials. Ahir ja Albert I d'Espanya ja era trending topic a Twitter. Ha aparegut un compte de Twitter que suposadament és del monarca de la Bisbal. Jo tinc dubtes que sigui real, però vaja, també ara mateix és tota... ja ho era, però ara mateix ja sí que és tota una celebritat a Twitter, el monarca. Res, dos detallets més que us volem explicar per començar, que la Bisbal homenatjarà a Josep Plaja, el secretari de Carlos Gardel, Anna.
Sí, el bisbalenc, que també era conegut com Joe, va anar a exercir de secretari de Carlos Gardel a Amèrica. Tots dos van patir un accident d'avió en el qual el cantant de tango va morir, mentre que Josep Plaja va sobreviure. Ara, per recordar-lo i coincidint amb el seu 20è aniversari de naixement, se celebraran diversos actes entre els dies 23, 24 i 25 d'octubre. Aquestes activitats estan organitzades per una comissió integrada per famílies de Plaja, el periodista musical Pere Pons i l'Ajuntament de la Bisbal.
Repassem quines són aquestes activitats.
L'homenatge començarà el divendres 23 d'octubre amb la xerrada Carlos Gardel i Josep Plaja, aquella febre del tango, que es farà a les 8 del vespre al Teatre Mundial i serà càrrec del periodista i escriptor Xavier Fabrés. Seguidament també es farà una breu actuació musical de tangos de la mà dels germans Genís i Aleix Bou, familiars de Joe Plaja, acompanyats de la cantautora Clàudia Cabero. L'endemà, dissabte, a les 12 del migdia, es farà la descoberta d'una placa commemorativa a Joe Plaja, seguida d'una actuació musical novament dels germans Bou i Clàudia Cabero. Després, a partir de 12:45, tindrà lloc una exhibició de tango, milonga i vals. Les activitats es reprendran a la tarda, a partir de les 6, al Teatre Mundial, amb l'estrena del documental Joe, el secretari de Carlos Gardel, d'Ernest Bou. És una peça biogràfica que mostrarà la cronologia de la vida de Josep Plaja. Degut a la limitació d'aforament, es faran dues projeccions més del documental, el dissabte a les 8 del vespre i el diumenge a les 12 del migdia, totes al Teatre Mundial. Finalment, el cap de setmana acabarà amb la projecció de la pel·lícula Cuesta Abajo, protagonitzada per Carlos Gardel i amb l'aparició estel·lar de Joe Plaja. Serà a les 7 del vespre i també al Teatre Mundial.
Frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida,
que 20 años no es nada.
Mira que aquesta cançó em porta, provoca molta emoció, molta emoció. No sé, no sé què té, però és una de les... Bé, és brutal. Volver, de Carlos Gardel. Mira, doncs la deixarem per explicar-vos de fons que ahir al Supermatí vam parlar amb Rosa Pedret, de l'àrea de turisme de Pals, sobre la campanya Tardor a Pals amb gust d'arròs. Com que per la pandèmia s'han hagut de cancel·lar bona part de les activitats relacionades amb la promoció de l'arròs, l'Ajuntament recopila i difon part d'aquestes accions amb aquesta campanya que es fa per primera vegada, Eugènia.
Sí, aquest dissabte es farà l'activitat principal, que és la sega tradicional, i a banda d'això es faran visites guiades amb reserva prèvia. L'aforament serà limitat i, per tant, no tindrà res a veure van dir amb els anys anteriors. També hauran de portar mascareta tota l'estona i mantenir la distància. L'arròs, com sabeu, té una llarga tradició i història vinculada al municipi aquest any, però serà una mica diferent. Abans, al juny, hi havia la plantada tradicional i després la sega, que ara s'ha mecanitzat. El que és tradició, va dir Pedret, ha passat a ser també un homenatge.
A més, també compten amb el suport dels establiments de Pals, que oferiran menús i allotjaments.
Uns 10 restaurants, doncs, tindran arròs a la carta i també alguns plats i menús especials. El comerç local també estarà obert per donar suport a la campanya i totes les activitats s'allargaran fins a finals d'octubre i, segons ha explicat Pedret, aquest cap de setmana passat, de fet, ja van haver de desdoblar algun grup de visites previst perquè hi ha hagut, de fet, molta afluència de gent, ja que va ser un cap de setmana llarg i se'ls va desportar una mica. A més, la gent del territori que en general en un pont hagués marxat es va quedar aquí i fan turisme de proximitat. Tot i així, en realitat va dir són activitats amb poca gent i molt tranquil·les. Podeu trobar-les totes a visitpals.com.
I un últim apunt, perquè Palafrugell serà subseu de la pròxima edició del Festival Internacional de Cinema de Begur Costa Brava.
El Festival Internacional de Cinema de Begur de Costa Brava va ser tot un èxit d'assistència. Més de 3.200 persones van assistir als actes que es van dur a terme dels dies 1 fins al 12 d'aquest mes d'octubre. Es van haver de seguir certes mesures de seguretat, però això no va ser un problema ni per als actes ni pels assistents. A més, el dia 6 d'octubre, tant la directiva del festival com els alcaldes de Begur i Palafrugell van anunciar en un acte especial realitzat al Far de Sant Sebastià la intenció de que Palafrugell sigui la segona seu del festival l'any que ve. Això no significa que a Begur no s'hi faran més actes, sinó que el festival s'ampliarà en vistes de l'èxit actual i la voluntat per part de la directiva d'ampliar el festival i les seves perspectives.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons, regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Falten res, 7 minuts per arribar a les 9 i el que fem a aquesta hora del matí és saludar la nostra amiga, la Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella. Teresa, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, molt bé. Estic esperant la vostra trucada, que afortunadament, i tot i que dilluns va ser festa, avui jo sabia que érem dimecres.
Mira,
ja dius no, que bé, no ho sé.
Sí, clar, és sorprenent perquè avui és un dimecres dimarts. Vull dir que,
exacte, mira. Però avui, mira, avui estava al cas, jo ja dius que no, estic prou.
Molt bé. Què tal,
molt
com
bé.
Estàs?
Doncs mira, avui us volia explicar aquesta campanya que afecta en els pares que tenen nens de 6 anys.
Sí.
Per tant, potser no ens escoltarà avui dia, no interessarà a tothom, però el que volia dir-vos és que penso que serveix una mica per totes les edats, és a dir, des de que una criatura ha de triar el seu compte per endur-se'n a casa i perquè li expliquin a la nit. I no ja és tant que els llibreters estem molt contents de que la Generalitat hagi fet aquesta campanya, que va ser pensar que els nens de 6 anys són els que comencen a llegir i els que ja tenen una independència a l'hora de la lectura i poden triar o poden començar a fer biblioteca. Per tant, els conviden a entrar en una llibreria i a triar del que el llibreter els hi ensenyi, doncs, un llibre per dur-se'n cap a casa i serà seu. Això semblaria molt normal, molts adults de nosaltres, perquè és el que hem fet, però els nens d'avui dia no ho estan, perquè molta obra de la que llegeixen la treuen de la biblioteca, per tant, sempre ho han de tornar, i també ho llegeixen o s'ho miren en plan, bueno, si m'agrada bé, si no, no passa res, és a dir, no ho han de triar per quedar-s'ho, sinó que ho trien per veure si us agrada. I d'altres lectures ja són a l'escola, perquè qui més qui menys té una biblioteca escolar i també és el mateix cas. Per tant, no és tan normal que una criatura de 6 anys pugui entrar en una llibreria i pugui triar amb llibertat, no? I nosaltres el que volíem explicar és que precisament això, triar amb llibertat, és el més important de la campanya, perquè hem notat que els pares s'hi fiquen molt. O sigui, a vegades quan entren, els pares comencen, va, vinga, aquest sí, aquest no, aquest sembla. I fem-ne via que ens esperen. Molt bé. Yeah. La nostra demanda com a llibreters i també una mica el que va demanar la Generalitat. Primera, els llibres s'han de triar a la llibreria. No allò començar a mirar pàgines web i tal, perquè no és el mateix. Vull dir, el llibre s'ha de tocar, s'ha de fullejar, s'ha de veure l'il·lustració. Aquesta és una de les normes. L'altra, que la criatura, dintre de les possibilitats, triï el que li agradi. Dic possibilitats en el sentit de que potser l'única cosa que hauríem d'intentar és que no s'emporti un conte massa bàsic d'aquests de carteró que tenen 5 làmines i que hi ha un dibuix amb una paraula, vull dir, perquè ja han de tenir doncs una mica d'interès a llegir una història, no? O un coneixement, cos humà, l'oceà, l'espai. I llavors, sisplau, una mica de temps, una mica. Tenen un mes per triar aquest llibre a la llibreria. Que no vinguin els pares dient-los, i va, vinga, que has d'anar a anglès i que tens un moment perquè acabem de sortir de col·le, espavila't a menjar-te aquest tallesca de pa que triaràs el llibre per anar a anglès. No, no, no cal. Obrim tots els dissabtes, obrim tots els dies, busqueu, sisplau, no sé, una hora lliure perquè els nens puguin triar. No cal que els hi estiguin tota l'estona, però que no els hi manin de pressa només d'entrar, perquè sí, no hi ha dret.
Sí, hi trobeu molt amb això, eh?
Home, ens hi trobem molt. Vull dir, a veure, un any varen venir amb un nadó que no feia gaire que havia nascut, que plorava de gana, amb la nena dels 6 anys, que ja estava carregada de gelos, el meu fill, amb la targeteta, vinga, va, espavila-te, que el nen té gana. Jo dic, mira, i a més és que, no sé, me va sortir un rampell, jo dic, doncs mira, escolta, ja pots anar a casa, i doncs menjant el nen, i quan estigui tip i fart, torneu, perquè nosaltres encara estarem oberts i aquesta criatura podrà triar un llibre. Vull dir, és que, saps? Vull dir, sí, sí. Per favor, vull dir, estem a Torroella, aneu a casa, són 5 minuts, vull dir, em va sortir de l'ànima, no?, allò defensar la criatura que ja estava angoixada veient la seva targeta com triaria un llibre. I després una altra cosa que com a llibreters rebutgem nosaltres és que han sortit tot un grapat de publicacions ja que diuen tinc 6 anys, faig 6 anys, ja llegeixo. Bueno, doncs tampoc. O sigui, ni el món llibreter, ni el món editorial, ningú hauria d'estar imposant i hauria de convertir en un embut la tria dels nens. És a dir, pensa que des de que tenen 6 anys, que ja poden llegir, poden agafar des d'un àlbum il·lustrat, des d'un llibre de coneixement, des d'un llibre de narracions curtes, des d'un format ja una mica per adults, d'aquests que recordareu tots, el vaixell de vapor i tots aquests. Vull dir, tenen un ventall per triar tan gran que començar a editar per fer per complir o servir un llibre que hi digui tinc 6 anys, que imagina't tu que tots els nens quan arriben a col·le, si la mestra els hi diu ensenyeu-me el llibre que heu triat dels 6 anys, es presenten amb el mateix perquè a la portada hi diu tinc 6 anys, jo amb això, vull dir, em fa pena. Yeah. Saps? Aquí el cucut és que els rebutja, és que no n'entrarà ni un. Un llibre editat expressament per la campanya de fa 6 anys, ja ho trobem, de mal gust, mira, què vols que et digui?
Molt bé, doncs, és qüestió d'anar a la llibreria i escollir, no?
I escollir, però que el llibreter sigui igual d'obert que la intenció del primer any, o sigui, a veure, hi ha un... És que, a més, els nens a vegades ni en saben.